L'Hemicicle, l'actualitat del Parlament a Catalunya Informació, amb Marta Corbalán i el muntatge musical de Jordi Galbany.
La Generalitat, el govern espanyol i l'Ajuntament de Barcelona s'han quedat sense pressupostos per al 2025. Els socialistes governen en minoria les tres institucions i els difícils equilibris que han de fer amb els seus socis polítics han impossibilitat l'aprovació d'uns nous comptes i s'han hagut de prorrogar els anteriors. Avui, a l'hemicicle, intentarem respondre uns quants interrogants. Per exemple, es pot governar sense uns pressupostos nous? Els ciutadans ho notaran? També entrevistarem el vicepresident de Junts per Catalunya i diputat al Parlament, Toni Castellà. Benvinguts a l'hemicicle. Haver de prorrogar els pressupostos perquè el govern no té prou suports parlamentaris per aprovar-ne uns de nous no és una situació dramàtica, però sí que té conseqüències. La principal és que tens menys marge de maniobra i es complica la gestió, tot i que no la impossibilita. Els governs se les han d'empescar per trobar altres mecanismes alternatius, com les ampliacions de crèdit, perquè no es vegin compromeses les polítiques que volen fer. L'executiu de Salvador Illa calcula que a través d'aquesta via pot incorporar els ingressos nous que arribin al voltant dels 4.000 milions d'euros. Aquesta mesura es fa amb un decret llei que el govern aprova i que després ha de convalidar el Parlament de Catalunya. Això també requereix negociació perquè cal el suport d'altres grups polítics per tirar-ho endavant. La consellera d'Economia, Alicia Romero, s'ha encarregat aquests dies de minimitzar el fet que Catalunya no tingui pressupostos nous.
Podem incorporar amb un decret llei que ha de votar Esquerra Republicana i els Comuns, això ho vull dir. Per tant, haurem de seguir negociant, encara que no sigui amb uns pressupostos. Un suplement de crèdit del que ja va fer el govern aragonès en el 24, 2.700, i incorporar tots aquells ingressos nous que tinguem. Això pot arribar a l'entorn dels 4.000 milions. És a dir, que podrem seguir fent coses. Quasi el mateix que podríem fer amb un pressupost.
Des del punt de vista polític, però, no tenir pressupostos és un signe de debilitat del govern perquè es demostra que és incapaç d'aprovar la llei més important de la legislatura. En algunes ocasions, no poder aprovar els pressupostos provoca la fi d'un govern i la convocatòria d'eleccions. Sense anar més lluny, Pere Aragonès va avançar les eleccions l'any passat per aquest motiu. En l'última dècada, a Catalunya, només s'han pogut aprovar els pressupostos en quatre ocasions, el 2017, el 2020, el 2022 i el 2023. En canvi, fins al 2013, el Parlament havia donat llum verda a tots els pressupostos cada any. I què ha canviat? Doncs la creixent fragmentació electoral ha provocat que els governs deixin de tenir majories absolutes i que ho hagin de negociar tot amb els altres partits. Els governs en minoria acostumen a tenir uns socis prioritaris, que són els partits que apuntalen i donen estabilitat a les legislatures. El que passa és que aquests socis també volen marcar perfil propi i de vegades decideixen no aprovar els pressupostos com a mesura de pressió per exigir que l'executiu de Torra compleixi tots els acords que han firmat amb ells a canvi de donar-los suport. A Catalunya, per exemple, Esquerra Republicana, que és el principal soci del govern del PSC, ha tancat la porta a negociar els comptes perquè no veu avenços en el nou model de finançament que reclama per al país. La número 2 del partit, Elisenda Alemany, ha estat taxativa.
La negociació del pressupost del 2025 està tancada, està traslladada al Partit Socialista, no hi ha sobirania fiscal avui, no hi ha pressupost 2025 avui.
A Madrid ha passat el mateix, però amb Junts, que amb els seus 7 diputats i diputades té la clau de la governabilitat espanyola. El partit de Carles Puigdemont ha suspès negociacions crucials com els pressupostos de l'Estat perquè creu que el PSOE no compleix cap dels acords, com per exemple el traspàs a la Generalitat de les competències en immigració, aconseguir l'oficialitat del català a la Unió Europea o l'amnistia.
Nosaltres a partir d'avui suspenem les negociacions polítiques amb el PSOE per qüestions sectorials. Suspensió vol dir que, per exemple, lleis tan rellevants com és els pressupostos, nosaltres no ens assegurem a negociar.
El bloqueig polític també ha portat Junts a votar aquesta setmana en contra d'un macrodecret del govern espanyol que incorporava, entre altres mesures, la revalorització de les pensions o la pròrroga de les bonificacions al transport públic.
Té la paraula.
Hola, sóc Antoni Castellà, actualment sóc un dels vicepresidents de Junts i diputat al Parlament i dins del meu grup parlamentari porten veu d'Economia.
Benvingut al programa L'Hemicicle i gràcies per ser amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres per entrevistar-me.
Després de tombar aquesta setmana els decrets del govern espanyol i portar la legislatura al límit, en quin punt estan les relacions amb el PSOE? Estan a punt de trencar-se o hi ha marge per reconduir-les?
La pilota està a sobre del terrat del PSOE. El que vàrem fer, la votació que vàrem fer nosaltres aquesta setmana, és en coherència exactament amb el que vam dir divendres passat. Divendres passat el president Puigdemont va sortir amb una roda de premsa dient hem perdut la confiança perquè no s'ha complert res del pacte de Brussel·les. L'objectiu polític és l'acompliment del pacte de Brussel·les. Per això vam instar amb una iniciativa no legislativa de confiança, el debat sobre si s'ha perdut o no la confiança o té el suport o no al govern del PSOE. La mesa va decidir posposar aquest punt. Doncs la nostra resposta va ser que congelem qualsevol negociació sectorial. Ho vam dir alt i clar. A vegades en política això és el que normalment no passa. Vam dir alt i clar, congelem qualsevol negociació sectorial. Va arribar una votació sectorial, doncs no li donem tràmit.
Tenen por que Junts quedi com el partit del no a tot? És a dir, la ciutadania entén que s'hagi tombat un decret que inclou mesures com la revalorització de les pensions o les bonificacions al transport?
No, perquè ho hem dit ja, a mi em sembla molt miserable per part del PSOE que utilitzi revalorització de pensions i bonificacions al transport, deixem-ho dir així, com a escut humà per una bateria de 80 i pico mesures que ja els hi havíem avisat que no serien negociades. Per tant, ells fan la trampeta, mira que som espavilats, a veure si posem un tema sensible. Per tant, això no és seriós. El que diem és, revalorització de pensions i bonificació al transport estan garantits? Sí. I el PSOE sap que si demà entra un decret amb aquests dos punts, nosaltres els votem a favor. Per tant, està més que garantit. I el que és impresentable és que ho utilitzin allò com per la porta del darrere. No hi ha portes pel darrere amb Junts. S'ha de ser clar, directe i obert. Per tant, les pensions, les mesures del transport garantides que entrin a la iniciativa i nosaltres els hi votem. La resta, no, fins que no compleixin pacte de Brussel·les.
La data límit per veure si es consuma el trencament pot ser la pròxima mesa del Congrés on es debati aquesta tramitació de la qüestió de confiança si abans no hi ha hagut un avenç o un acord en les altres qüestions?
Torno a dir ara, com que la pilota la té sobre la seva taula del PSOE, el PSOE pot fer dues coses, avançar i molt en el compliment, i si necessita més temps, sap perfectament que l'únic que ha de fer és admetre a tràmit la iniciativa de confiança que nosaltres hem plantejat. En el moment que s'admeti a tràmit, és un compte enrere. S'apreta el botó del compte enrere. Llavors, fins que es debati a acords espanyoles, és aquest el temps que té el PSOE per arribar a acords. Nosaltres no ens mourem ni un mil·límetre aquí. És molt clar, ells ho saben, està sobre la taula, està conceptualitzat, i a partir d'aquí hauran de prendre una decisió.
Per tant, si s'admet a tràmit la qüestió de confiança, es guanya temps per negociar, per tant, entenc que una mica sí que és la data límit, per dir-ho així, perquè en cas que no l'admetessin a tràmit i votessin en contra, aleshores sí que hi hauria un trencament.
Si no admeten a tràmit una iniciativa que és legal, que hi tenim dret, que hem dit que hem perdut la confiança perquè no s'ha concretat, s'ha avançat, sí, però no s'ha concretat res, i malgrat això no l'admeten a tràmit, llavors vol dir que no tenen cap voluntat de complir res i evidentment s'acaba el joc, es trenquen les cartes, s'ha acabat.
I aleshores, si s'acaba el joc i es trenquen les cartes, el més lògic, entenc pel que m'ha dit abans en una resposta, és que es convoquin eleccions.
Aquesta és la potestat, en tot cas, del president del govern, però nosaltres entenem que en democràcia, quan hi ha un govern que no ha perdut el suport, ha perdut la confiança d'una majoria parlamentària, en democràcia el que has de fer és convocar eleccions.
Abans de la reunió de la pròxima mesa del Congrés, que encara no està oficialment agendada, però que en principi seria a principis de febrer, abans d'aquesta reunió de la mesa, s'hauria de fer la reunió urgent a Suïssa amb el mediador que va demanar Carles Puigdemont?
La reunió urgent s'ha de fer lo abans possible, perquè no és una reunió per una reunió, és a dir, l'objectiu de tot això és, per descomptat, el nostre objectiu és arribar a que l'acord de Brussel·les es compleixi. Però a la vegada té un fet rellevant, que si al final aquesta via és impossible, per primera vegada a la història hi haurà un verificador internacional que podrà explicar qui ha complert i qui no.
Per tant, aquesta reunió a Suïssa també hauria de servir, entenc, per aixecar acte de compliments i incompliments.
Sí, aquest és l'objectiu.
Una reunió entre Carles Puigdemont i Pedro Sánchez podria fer encarrilar les relacions entre Junts i el PSOE?
Això no va d'aquí ni va de fotografies, això va de continguts. Per tant, el PSOE, si compleix a través de Sánchez, perfecte. Si compleix a través de qui sigui, delegadament, doncs perfecte també, perquè el nostre objectiu, torno a dir, no és el qui, és el què.
Si caigués el govern del PSOE, es complicaria el futur de la legislatura a Catalunya?
Bueno, el futur de la legislatura a Catalunya està complicada ja, del tot i més. És a dir, el president Illa jo crec que va intentar o ha intentat fer un miratge que ha caigut i està caient a trossos ja ara. Sí, i ha caigut i està caient a trossos només en 6 mesos. És a dir, és el pacte de la cadira per la cadira. Fixi's que en clau catalana, mai a la vida havien ocupat tantes cadires, és a dir, el PSOE mana a Catalunya, mana a l'Ajuntament de Barcelona, mana a Madrid i a cap dels llocs té pressupostos. És que això és ocupar una cadira per ocupar-la.
Vostè deia precisament que no hi haurà pressupostos ni a Madrid, ni a Barcelona, ni tampoc a Catalunya. Precisament la setmana que ve el govern de Salvador Illa tindrà una primera prova de foc, si ho podem dir així, aquí al Parlament de Catalunya, quan s'haurà de votar el decret de pròrroga pressupostària. Què farà Junts amb la votació d'aquest decret?
El decret de pròrroga pressupostària, el de pròrroga pressupostària està aprovat i té continuïtat.
El decret, diguéssim, de mesures financeres per poder gestionar la pròrroga.
El que es planteja és el de necessitats financeres. És a dir, doncs, no ho sé, haurà de parlar amb els seus socis. No som els seus socis, ni d'investidura ni de pressupostos. La resposta la setmana que ve és compleixi amb la paraula i entri a registrar els pressupostos. Si entra a registrar els pressupostos, nosaltres l'endemà ens assentem, fem esmenes, discutim els decrets que faci falta, però primer hem de complir l'entrada de registre de pressupostos.
Ara, si li sembla bé, canviem de registre, ens endinsem en el terreny més personal i li demano si pot contestar amb respostes al màxim de breus possibles. Si pogués posar una cançó o una banda sonora que definís aquesta legislatura espanyola, quina posaria?
Aniríem a buscar Lluís Llach. Aquella cançó de Companys no és això.
Si no es dediqués a la política, a què es dedicaria?
A l'àmbit que més a mi i més m'agrada, i és un àmbit que conec, és la consultoria en l'àmbit d'innovació i recerca sobre procediments, sistemes, transferència de coneixement.
Amb quin diputat o diputada, que no sigui del seu grup parlamentari, aniria a fer un cafè?
Aniria a fer un cafè, i de fet el faig, amb la consellera Romero.
Té algun paisatge favorit?
Home, un no. Jo ho tinc dividit en dos. A l'entorn d'Espot i Aigües Tortes i la Costa Brava.
I ja per acabar, completi la frase següent. El que més m'agradaria del món és...
Veure finalment que Catalunya esdevé una república justa, plena, rica i radicalment democràtica i políticament independent.
Toni Castellà, vicepresident de Junts i diputat al Parlament de Catalunya, gràcies per atendre'ns a l'Hemicicle de Catalunya Informació i fins aviat.
Moltes gràcies a vosaltres.
Podeu tornar a escoltar l'Hemicicle al web catradio.cat/hemicicle o al podcast del programa i seguir l'actualitat del Parlament al perfil de Twitter @L-Hemicicle.